Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Son les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El nombre de pernoctacions al març a Catalunya es va situar en 3.354.167 nits, el 6,61% més que el març de l'any passat, segons l'informe de Conjuntura Turística Hotelera que publica l'Institut d'Estadística Espanyol. L'estadística del comportament dels establiments hotelers del març coincideix amb la celebració de la Setmana Santa els últims dies del mes, quan l'any passat va caure a l'abril. Les xifres referides únicament a la ciutat de Barcelona indiquen que les pernoctacions en hotels de la capital catalana van baixar globalment l'1,5%. 58%, tot i que les nits contractades per clients residents fora de l'estat espanyol van augmentar un 1,12%, mentre que les de residents espanyols van caure un gairebé 14%. Anem ara fins a Ponent. L'Ajuntament de Montgai a la Noguera ha iniciat els treballs de renovació de l'enllumenat del municipi, uns treballs que tenen com a objectiu la modernització de la xarxa i la substitució dels fanals actuals per llums LED. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Amb aquesta actuació es preveu un estalvi important de la despesa energètica, la millora de la qualitat de l'enllumenat del municipi i també la eficiència energètica. Aquesta actuació també permetrà al municipi poder reduir la contaminació lumínica i poder demanar la inclusió dins la zona Starlight del Montsec, en complir la llei de protecció del medi nocturn. Jaume Gilabert és l'alcalde.
Una de les prioritzacions que tenim nosaltres és estar dintre de l'espai Starlight del Montsec i, per tant, això ens permetrà sumar-nos perquè estem a la frontera, en el municipi que tenim aquí a la vora, Cubells, sí que hi és, nosaltres no hi som, però sí que estem a l'àrea d'influència i sí que volem entrar dintre d'aquesta àrea de l'Starlight, perquè això també ens aporta una qualitat ambiental a nivell de l'enllumenat, però també ens ajuda a promocionar millor el nostre municipi.
El projecte renovarà tant la instal·lació de baixa tensió que dona subministrament a l'enllumenat públic com els punts de llum existents fins ara, que havien quedat obsolets. També es col·locaran nous punts de llum a les zones més fosques del poble.
I ara canviem d'assumpte per explicar-vos que les avingudes S'Agaró, Castell d'Aro i Doctor Flaming de Platja d'Aro es veuran sotmeses a 24 mesos d'obres per tal de renovar-ne i també augmentar-ne la capacitat de les canonades de sanejament i clavegram. Aquesta és la fase final d'un projecte que va arrencar fa 6 anys amb la fita més inundacions al nucli. Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
Bon dia. Quan tot just s'està acabant amb el projecte de bombament que dona capacitat de força per portar l'aigua cap al riu Ridaura, ara el consistori ha aprovat l'increment i reforç de les canonades que permetrà portar l'aigua acumulada als carrers fins als sistemes de bombament i la riera de fanals. Pep Soler és el regidor d'Urbanisme del municipi.
Estem parlant d'un projecte de 4 milions d'euros més i que ens tindrà molt ocupats, que haurem de patir-ne les molèsties, però que és imprescindible si volem que en el futur no haguem de patir encara més les inundacions que, com aquests dies passats, hem pogut veure en el nostre municipi, que on cauen 4 gotes molt continuades.
En total, 4 milions d'euros que se sumaran als 4 de la primera part del projecte i que es van finançar a través de les factures de l'aigua a 25 anys vista, tot sense que això hagi suposat un increment de les taxes. S'espera que la renovació de clavegram s'aprovi de forma definitiva a l'estiu.
I també us expliquem que 50 centres educatius, 31 públics i 19 de titularitat privada participen a partir d'aquesta setmana a l'estudi PISA, que organitza cada 3 anys l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Més de 2.000 alumnes de 15 anys d'arreu del país, doncs, se sotmetran des d'aquest dilluns i fins al dia 31 de maig a les proves que analitzen el sistema educatiu a una vintena de països. Per la prova d'enguany, el domini principal que s'avalua és la comprensió lectora, que tindrà prioritat per sobre de la competència matemàtica i la competència científica. Com a novetat, s'hi suma la competència global, mentre que una part dels centres faran la competència financera. Catalunya participa a la mostra des de l'any 2003 i la coordinació correspon al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. És tot aquesta hora, ho deixem aquí. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala.
En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, dimarts 24, demà de Sant Jordi, el dia després d'aquest mes d'abril. Comencem des d'ara fins al punt de les 12, aquesta primera hora, amb tots aquests continguts. Com no, amb el temps com a primera aturada dintre d'aquestes seccions que conformen aquesta primera hora. Sabrem el que ens explicarà en Sergi Corral des del seu blog. Sembla que la primavera ja s'ha consolidat, perquè han tingut almenys aquest començament de setmana, tant ahir, una molt lluïda diada de Sant Jordi amb el sol com a protagonista, i això fa que encara una diada així llueixi més. I també un cap de setmana bastant bo, veníem d'un cap de setmana bastant bo, inclús que ja hem vist com les primeres banyades de gent a la platja, allò que se començava a emplenar a platja de gent, que ja comença a posar-se la pell del color que toca a l'estiu. Intenten canviar el color de la seva pell, posar-se més morenos, en definitiva. Bé, i també, com no, els valors, a través del meteolescala.com i del Club Nàutic L'Escala, és a dir, el de terra endins i el de ran de mar. La Thaís Trujillo, l'Helena Pujoete i l'Oriol Pujadó ens portaran el resum de premsa dels diaris d'informació general, com cada dia, per tota aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari o que els interessi saber què és el que parlen els principals diaris catalans. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. També parlarem de notícies que passava tal dia com avui ara fa un any, ara en fa 5, i acabarem amb el refrany o la dita del dia. Com que ahir, degut a l'especial que vam fer de Sant Jordi, no vàrem poder tenir moltes de les seccions, perquè sabeu que ahir vam fer ràdio al carrer, i va ser el que va ocupar la majoria d'aquestes dues hores de programació que tenim als matins, de les 11 fins a la 1. Això vol dir, doncs, que recuperarem el refrany o la dita d'ahir que ens portava Víctor Pàmies. Avui també és el dia que amb la Montse Hidalgo en fem 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista a Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, amb motiu de la celebració d'una altra data assenyalada en el calendari, com és l'1 de maig, que enguany cau en dimarts. Gent amb valors, amb la Sandra Balaguer, Avui ens explicarà que s'acaba de crear a Espanya el primer supermercat online de productes en data de consum preferent pròxima. Es tracta de Imperfect Food. Ens parla amb més en detalls una de les seves fundadores, la Desider Taboada. I tot això, i amb música de la bona, música d'aquella ampolla que obrim cada dia, gran reserva, que sempre fem un glob entre secció i secció, arribarem al punt de les 12 per començar ja la segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. Si m'hi volen acompanyar, molt benvinguts. I comencem parlant del temps. I anem d'un costat a l'altre, començant per la Closa del Llop, estació meteorològica de Benjamí Gallegos, meteolescala.com, que ens diu que tenim actualment una temperatura de 22 graus en 4, amb una humitat del 63%, i una sensació igual que la temperatura. Pel que fa a prop del mar, a l'estació del Club Nàutic l'Escala, ens marca 20 graus en 9, és a dir, 21 graus, que quasi veiem que hi ha, fent-ho rodó, un grau de diferència entre arran del mar i terra endins. Hi ha una humitat del 70% amb el 63% de l'altra estació. Sí que hi ha dos varietat molt diferent d'un lloc a l'altre, tot i que hi va haver-hi dies que no hi havia tanta diferència. Avui sí, avui sí. I també ja portàvem els últims dies de la setmana passada, també, amb aquestes diferències d'això, d'un grau en temperatura i de diversos tants percents amb, que fa a humitat. I en Sergi, què ens diu? Com tindrem el dia d'avui i què passarà demà? Avui, dia 24, hem començat amb un cel variable de matinada i també a primera hora del matí. Encara en restes de núvols alts i mitjos. A partir d'ara al mig matí i fins a la nit tindrem un panorama molt més serè, un ambient enterbolit per calitja i pols en suspensió. El vent. Hem començat el dia amb una calma de matinada, amb marinada fluixa de xaló que ens arriba ara al migdia i que aguantarà fins a la tarda. El vespre girarà a mitjorn i a garbí. L'estat de la mar arriscarà tot el dia en calmes de bon matí. I pel que fa a demà dimecres, dia 25 d'abril, tindrem un cel serè de matinada i matí. Al migdia arribaran núvols alts i prims que ja seran molt més abundants a la tarda, ambient enterbolit per la calitja i pols en suspensió. En quant al vent, calma de matinada amb marinada de llevant a migdia i tarda. A mitja tarda i vespre girarà xaloc fins a calmar la nit i la mar arrissada tot el dia en calmes de bon matí. Temperatura de l'aigua del mar, que mica en mica va pujant, tenim ja amb 15 graus en 4. Bé, i això és en quant al que dona de si l'apartat del temps. Ara anem a veure el que ens donarà de si l'apartat del resum de premsa general amb l'equip de notícies en xarxa, edició matí.
De nou, cop d'ull a la premsa del dia, aquella que trobareu aquest matí al quiosc. Explicades les portades de la premsa local i del territori, ens hem de fixar ara a les principals capçaleres d'àmbit generalista, d'abast global. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Tal com passa amb les altres portades, les de la premsa territorial, totes avui també recullen com va viure Catalunya la Diada de Sant Jordi, una de les més atípiques dels últims anys, sens dubte. Iniciem el repàs del periòdico, que titula Sant Jordi, malgrat tot.
Sí, destaca que Gironell i Dueñas encapçalen les vendes i que la festa popular s'imposa al conflicte. I a la foto, a tota plana, hi veiem una riuada de gent entre les parades de llibres i roses a la barcelonina Rambla de Catalunya.
Sant Jordi, a banda, en portada del periòdico, encara cueja també la polèmica pel color groc a la Copa del Rei.
I titular Interior alega que no va ordenar requisar samarretes grogues. El ministeri diu que la decisió va ser només policial, no política. I encara un tercer titular del periòdico, vinculat amb la preparació del proper curs escolar, Ensenyament fitxarà professors a l'ESO sense el màster obligatori. A l'Ara obre edició amb un simple Sant Jordi, això sí, tintat de groc. I una fotografia a tota plana també, amb una parella fent-se un selfie amb dues roses, una de vermella i una altra de groga.
I subtitula que les roses grogues han marcat la diferència en una diada que no oblida els presos polítics. I justament els presos polítics ocupen l'altre titular de la portada de l'Ara, explica que han iniciat un front comú per reclamar l'acostament a Catalunya. Jordi Cuixart ja ha fet la petició a Interior, mentre que Oriol Junqueras, Raül Romeva i Josep Rull preveuen demanar-ho aviat.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí el titular que hi llegim és Sant Jordi venç el desànim.
I com la majoria de portades apunta que Martí Gironell i Maria Dueña són els autors més venuts en català i també en castellà.
De la crònica política, el diari La Vanguardia parla de buit institucional quan resta un mes per elegir govern.
Diu que Carles Puigdemont esgota el temps i Soraya Sáenz de Santamaría demana un president que dialogui. I en clau internacional, La Vanguardia destaca les 9 persones mortes a Toronto en un atropellament intencionat. La policia deté el conductor d'una furgoneta que envesteix desenes de vianants.
I tanquem repàs amb el punt avui on hi llegim Sant Jordi reivindicatiu.
I acompanya el titular d'una fotografia del mural de roses grogues en solidaritat amb els empresonats que es va instal·lar a la plaça Catalunya. I subtitula que Catalunya va viure una diada multitudinària per sota dels efectes del 155 i els presos polítics.
Titular també, Taís, però, per la dissolució d'ETA.
Sí, el punt avui diu que la banda terrorista anunciarà el seu final el 4 de maig.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de la premsa general que ens portava l'equip de notícies en xarxa edició matí, com han pogut comprovar la majoria dels diaris parlant de la diada d'ahir de Sant Jordi, entre altres coses. Bé, i després del resum de premsa és el moment de sants, aniversaris, notícies i refrany. Bé, no era aquí. Ah, aquestes. Ara sí. I com sempre, comencem aquest apartat amb el santoral. Aquí hem de felicitar avui dimarts, Sant Fidel, Sant Pere Armengol i Sant Naó. Doncs bé, moltes felicitats. I ens diu un dels escrits que tenim sempre al costat del santoral, en aquest almanac del Cordill, diu que la primavera convida a sortir de casa per sentir el so de la natura, el cant dels ocells que arriben de lluny i l'aigua revinguda dels rierols. Ara esclaten els colors i les olors de violetes i altres flors boscanes. La vida crida, salta, creix, canta i ens diu: sortiu a veure la primavera, viviu! I en quant al sant del dia, Sant Fidel, que va néixer l'any 1577 i va morir l'any 1622. És el patró dels advocats, predicadors i dels que demanen castedat. Carai. Doncs bé, el sant del dia, Sant Fidel, felicitats tots els sants. Felicitem ara els aniversaris, des d'aquí, a tots els nostres oients que avui facin anys. Moltes i moltes felicitats, esperant que passin molt bon dia. També és l'aniversari del cantant Alejandro Fernández, que fa 47 anys, fill de Vicente Fernández. Vicente Fernández és el que va fer popular la cançó El Rei. I el seu fill Alejandro ha seguit els seus passos i alguna vegada han fet col·laboracions tots dos junts, perquè el pare encara no ha deixat de cantar. Una altra veu molt important dintre el món de la cançó, a part de cantant, actriu, amb Barbra Streisand, que en fa ja 76, i una altra actriu, que ja la tenim un xic retirada, perquè últimament no se li veu que faci gaire cosa, també suposo que ja l'edat doncs, fa que alguna mena de papers que li ofereixin els rebuts, i el que passa que sempre doncs, aquest tipus d'actrius com arriben a una edat, poques interpretacions volen fer si ja comencen a pensar que ja ho han fet tot en el món del cinema, com és la Shirley MacLaine, que en fa 84. Doncs aquests són els a l'apartat d'aniversaris. Anem a l'apartat de notícies. I ara fa un any parlàvem de la donació de sang. La notícia deia nova decepció a la jornada de donacions de sang celebrades aquest divendres. No tan sols no es va assolir les 100 bosses que hi havia com a objectiu, al contrari, les donacions han anat a la baixa. Doncs el 100, aquest número que podríem dir que és actualment, aquí l'escala seria d'excel·lent, perquè ja fa temps que no s'hi arriba, crec que van ser unes 65 donacions que es van fer aquest any, i tot i que va ser dijous, de fet, tampoc és que impliqui alguna cosa o altra, que sigui un dia o altre, m'imagino, no sé si això va ser una de les causes dels que no hi hagués més donacions que si es fessin el divendres, espero que no. Però bé, el 100, aquest número, que a veure si la propera almenys s'hi va acostant. El que dius, érem arribat a 65, la propera ben si arribem a 80, que ja dius, bé, està bé, bé en minúscules, perquè, és clar, una població de 10.000 habitants que no superis les 100 donacions, a vegades pot ser un xic preocupant. Però l'altre dia escoltava que hi havia poblacions, de fet, els habitants són menys, però una de les donacions que es va fer a l'Estartit, tan sols 17 bosses, i ha begut 25 bosses, que dius, carai, també és un xic preocupant com està la situació, i això que de sang, com es diu, com diguem sempre, no n'hi ha mai prou, sempre se'n necessita. Molt bé, passem a ara fa 5 anys, que es parlava, que es deia als informatius. Es feia una campanya de repintada de carrers de la xarxa viària, tot preparant una nova temporada turística. Que suposo que aviat també veurem aquests llocs on la senyalització dels carrers ja ha anat perdent, que es tornarà a fer una altra repintada, també doncs, preparant ja la nova temporada. I per acabar, el refrany o la dita. Escoltarem la que tocava ahir d'en Víctor Pàmies, les que ens porta cada dilluns, cres i cada divendres. Víctor Pàmies, especialista en dites i refranys populars catalans.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Qui escup el cel, a la cara li cau. Vol dir que les injúries dirigides a Déu o a les coses santes es converteixen en dany del qui les profereix o en un altre sentit més genèric quan una mala acció reverteix en un mateix. És una sentència bíblica de l'Eclesiastès prou antiga, doncs per blasmar els blasfems, i juga amb una imatge ben gràfica, aprofitant que la tradició situa Déu al cel. Si vols escopir-li, el gargall no tindrà prou força i s'acabarà tornant en contra teva. Moltes són les paraules, actuacions o fets que es poden tornar contra un mateix, talment com si fos un bumerang, perquè ja ens adverteixen que la paraula solta no té volta. Qui escup el cel, a la cara li cau.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el refrany que ens portava Víctor Pàmies, qui escup el cel a la cara li cau. Demà és dimecres, tornarem a tenir una altra vegada amb Víctor Pàmies amb el comentari d'un nou refrany o d'una dita popular. Bé, i abans d'anar a la secció que ens porta la Montse Hidalgo, els 5 cèntims, la secció dels dimarts, anem a la música. I avui sí que escoltarem temes, ara feia temps que no ho fèiem, però és una cosa habitual que solem fer sempre com els protagonistes de l'apartat d'aniversaris són persones relacionades amb el món de la música, sempre escoltem un tema seu. I avui ho farem perquè en tenim dos. Tenim per una banda l'Alejandro Fernández i per l'altra la Barbara Streisand. Comencem amb l'Alejandro i l'Alejandro Fernández, que ens porta un popurrí d'un dels grans compositors que ha tingut la música llatinoamericana, concretament ens referíem a Mèxic, com és en Juan Gabriel. En Alejandro Fernández li fa un homenatge tot fent un popurrí de les seves cançons més conegudes. Una gravació, un enregistrament en directe.
Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas. Que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar
que yo en tu lugar sí te amaría.
Et directe aquest popurri de Juan Graviel en vivo, popurri Juan Graviel en vivo, si es titula aquesta cançó, aquesta cançó de cançons de Juan Graviel.
Deseo, mi amor.
Per Alejandro Fernández, que avui fa 47 anys. Bé, i continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I anem amb la secció que ens porta cada dimarts a la Montse Hidalgo. Aquesta franja sempre una secció diferent. I el dimarts és el dia de l'Espai de Divulgació Econòmica, entre altres coses. I avui, amb motiu de la celebració del 1 de maig, que tindrà lloc el proper dimarts, la Montse Hidalgo li fa una entrevista a Cristina Torre, que és la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
En els darrers anys de crisi, el manteniment i la creació de llocs de treball han estat un dels pals de paller de les demandes sindicals. Avui, però, volem fer 5 cèntims sobre un clam com és la recuperació del poder adquisitiu dels salaris i la negociació d'increments als convenis col·lectius. Saludem Cristina Torra, ella és la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Moltes persones van perdre la feina durant la crisi i si han tingut l'oportunitat de reincorporar-se al món laboral, ho han fet en molts casos amb sous més baixos. D'altra banda, moltes persones van veure reduïts els seus salaris. Tenen vostès dades d'aquesta davallada dels salaris?
Doncs sí, efectivament. Durant aquests anys de crisi hi ha hagut una davallada salarial causada per diferents motius, entre d'altres, per la reforma laboral i per la precarització del mercat laboral, no? Cada cop són més precaris els contractes de treball, cop hi ha més iniciatives, per exemple, d'empreses multiserveis, amb salaris més baixos i, per tant, la gent treballadora ha patit molt aquesta crisi i, tot i que a la negociació col·lectiva s'han incrementat els salaris dels convenis, la realitat és que, efectivament, hi ha dades de davallada salarial al voltant d'un 7%, és el que s'ha perdut en mitjana salarial entre els anys 2008 i 2017. I, efectivament, ara que ja estem amb dades econòmiques també a la mà en la sortida de la crisi, perquè portem més de 3 anys on la economia espanyola està creixent al voltant del 3%, cal una tornada a recuperació de drets i recuperació de salaris per part de la gent treballadora i de repartiment d'aquesta riquesa que s'està generant en el país.
S'ha complert llavors el vaticini de qui va ser president de la patronal de la COE, Gerardo Díaz Ferran, que en iniciar-se la crisi va dir allò de que es treballaria més per menys diners?
Doncs, efectivament, sembla que sí. La situació de precarització del mercat laboral és aquesta la fotografia. Això demostra que aquesta reforma laboral del 2012 no ha estat una eina real per sortir de la crisi de les empreses, sinó que ha estat una eina per precaritzar i per empitjorar les condicions de la classe treballadora. I ara que estem sortint de la crisi, ara que torna a haver-hi beneficis per part de les empreses, ara que la economia s'ha recuperat, es detecta aquesta mobilització generalitzada per diferents qüestions, perquè la gent està cansada. Hi ha d'haver una revalorització justa de les pensions. Continuem fent manifestacions i mobilitzacions per aquesta recuperació. S'ha de retornar a una normalització de les condicions salarials de la gent treballadora, i és un repte que les organitzacions sindicals i concretament Comissions Obreres tenim endavant i que és una de les nostres prioritats, que és la lluita contra aquesta precarietat perquè per part nostra no permetrem que la precarització que hi ha hagut en el mercat laboral amb l'accés de contractes temporals, amb els contractes a temps parcial, amb la bretxa salarial de gènere que hem denunciat a la vaga del 8 de març, això sigui una normalitat. No ho serà. Hem de lluitar per tornar a la normalitat d'un treball digne, amb unes condicions laborals correctes per a la gent treballadora.
Abans de concretar les reivindicacions que fan vostès, permeti'm que li pregunti si aquesta davallada de la que ens parlava, aquest 7% entre el 2008 i el 2017, ha afectat a tots els sectors productius i, en concret, també en el cas dels treballadors públics?
Precisament, no tinc aquí les dades concretes de les diferències sectorials, evidentment que hi ha diferències per sectors, però precisament són els treballadors públics els que més han perdut durant aquesta crisi, perquè les retallades han estat molt més fortes en els empleats públics. Per sort, hem aconseguit, Comissions Obreres, pactar amb el govern un acord de recuperació, d'estabilització de l'ocupació. Hi ha una dada terrible, i és que la contractació temporal és molt pitjor en els sectors públics que en les empreses privades. Vull dir, aquestes dades de temporalitat que nosaltres denunciem encara són pitjors en el sector públic. Esperem, amb moltes dificultats en el cas dels funcionaris i els empleats laborals de la Generalitat de Catalunya, que nosaltres hem denunciat al conveni col·lectiu per negociar també aquesta recuperació de drets i recuperació salarial, però tenim moltes dificultats sense un govern efectiu per negociar aquest conveni, també perquè altres organitzacions sindicals tampoc no volen iniciar aquesta negociació. Però és necessari aquesta recuperació que s'ha iniciat amb els treballadors públics amb un acord a nivell estatal, que vagi aquest acord avançant a les diferents meses sectorials, també aquí a Catalunya i en els diferents àmbits de negociació local que tenim en els nostres municipis, perquè els treballadors públics, que són els que més han patit les retallades, tornin a la recuperació de les seves condicions de treball i dels seus salaris. I és prioritari tenir uns serveis públics de qualitat, i això no es pot fer sense defensar la qualitat de la feina dels nostres empleats públics.
No sé si a la seva reivindicació, la reivindicació que surt des de Comissions Obreres de Catalunya, li posen xifres als increments salarials que hauria d'haver.
Sí, nosaltres estem parlant de conceptes, però estem posant xifres. Estem parlant pel 2018 d'increments salarials per sobre del 3%, però en funció també de la productivitat dels sectors. Com argumentem aquestes pujades salarials? Estem dient salaris per sobre de la pujada dels índexs de preus de consum, que estan previstos pel 2018 al voltant de l'1,6%, amb un diferencial que estimem en un 1,5% per recuperar poder adquisitiu perdut en els salaris de la gent, i que després, en funció dels sectors i de les dades de productivitat, que són dades objectives que tenen les empreses i que tenim dels sectors, que aquests increments encara poguessin ser superiors. I amb una qüestió també important, que és recuperar les clàusules de revisió salarial en aquests increments que es pactin en els convenis col·lectius, de manera que si aquestes previsions econòmiques d'inflació que ara se situen al voltant de l'1,6% pel 2018 fossin superiors, poguéssim revisar aquests increments salarials pactats també amb increments superiors i amb caràcter retroactiu. Això garanteix que si els indicadors econòmics milloren, els salaris també ho facin de la mateixa forma i que no es perdi el poder adquisitiu respecte a allò que inicialment hi ha la voluntat de pactar per part dels negociadors. O sigui que recuperar allò que hem perdut en els salaris i en funció de la productivitat, i per sobre d'aquests índexs de preus al consum situem els increments necessaris a la majoria dels convenis col·lectius per sobre del 3%, i allà on sigui possible que les dades de productivitat siguin més positives, increments superiors.
Quan els convenis estaven referenciats als preus de consum, a l'IPC, sembla que era una via automàtica, que les empreses ho havien assumit, però en retirar-se aquest referencial, cadascú una mica campa pel seu aire. Com pensen vostès que es pot tornar a integrar tot allò que m'acaba de comentar, aquestes clàusules de revisió salarial, en els convenis, de manera, diguéssim, pactada, que no hi hagi dificultats a les empreses?
De manera pactada vol dir que els negociadors en el conveni estiguin convençuts que és necessari, no?, arribar a aquests acords. Aleshores, estem encara en una situació molt llunyana, i la voluntat de les patronals en aquest país està molt lluny d'aquestes expectatives que nosaltres creiem que són de justícia social per la situació econòmica actual de l'economia, i a més que són necessàries precisament perquè el consum i la gent treballadora pugui participar de la economia, i si no tindrem moltes dificultats per mantenir aquesta sortida de la crisi, si la gent treballadora té dificultats per accedir als serveis bàsics i per el tema de l'habitatge ens preocupa moltíssim també, perquè està pujant moltíssim l'habitatge una altra vegada i no pugen els salaris. Aleshores, és una qüestió de justícia social i és una qüestió de consistència econòmica per realment sortir d'aquesta crisi i continuar en aquesta millora econòmica que és necessària, també per les empreses, però si no som conscients d'això, evidentment nosaltres estem portant aquests increments salarials i aquestes indicacions conjuntament amb la UGT en totes les meses negociadores i en tots els àmbits i els espais de negociació, i si això no s'aconsegueix a les properes setmanes, nosaltres començarem les mobilitzacions, perquè hi ha un clam de la gent treballadora que veu que és de justícia això que estem demanant, els beneficis a les empreses estan retornant, i si nosaltres no ens mobilitzem no ens regalaran aquests increments salarials que creiem que són de justícia. Continuarem amb les mobilitzacions. Les propostes de canvi necessari a la societat i en el món del treball en qüestions d'igualtat de gènere continuen sent una prioritat per Comissions Obreres. No és un dia de vaga, el 8 de març. Aquestes prioritats continuen a sobre de la mesa. I totes aquestes millores de les condicions salarials i de les condicions de treball s'han de fer en el conjunt de la gent treballadora, però molt especialment per erradicar la bretxa salarial. I nosaltres continuarem les mobilitzacions iniciades el 8 de març, que hem continuat amb la lluita per la revalorització i per la defensa del sistema públic de pensions, i ara continuarem amb la negociació col·lectiva, amb els salaris i amb les condicions de treball i revertir tota aquesta situació creada per la reforma laboral.
Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Escoltàvem la veu de la Cristina Torra, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, explicant les reivindicacions que s'han de fer per aquest proper 1 de maig. Bé, continuem una altra vegada amb música de protagonista de l'apartat d'aniversaris, en Fero Fernández, i ara ens anem amb la Barbara Streisand amb un treball discogràfic que va fer l'any 2014 convidant a cantants que l'acompanyessin, allò que es fan aquests duets, es deia Partners Deluxe, entre altres l'Stevie Wonder, Billy Joel, un amb l'Elvis Presley i un altre amb un dels altres amb Michael Bublé, entre d'altres cantants coneguts. Anem a escoltar aquest que diu Hauries de ser tu, duet Barbra Streisand, Michael Bublé.
Seems like dreams, like I always had, could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain.
I'm thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way, you'll come and say, it's you I need, and you'll be pleading in vain.
It had to be you, just had to be you.
could make me be true, or could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen
might never be me,
might never be me,
might never be cross,
or I try to be boss,
but they wouldn't do,
but they wouldn't do,
for nobody else gave me a thrill with all your faults.
I love you still.
It had to be you.
Marvelous you.
It had to be you.
All right, let's go.
Okay.
It had to be you.
Well, some call it fate.
It had to be you.
I just had to wait.
We won.
Havies de ser tu, Michael Bublé i Barbara Streisand, que avui fa 76 anys. Continuem mantint en xarxa el més calent a l'aigüera. I és aquell moment que ens en anem amb la proposta que ens porta la Sandra Balaguer a la seva secció Gent amb Valors. Ens explica que s'acaba de crear a Espanya el primer supermercat online de productes en data de consum preferent pròxima. Es tracta de I'm Perfect Food. Ens parla amb més detalls en aquesta entrevista que li fa la Sandra Balaguer, una de les seves fundadores, la Desiree Taboada.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Si el malbaratament d'aliments fos un país, seria el tercer major emissor de gasos d'efecte hivernacle i també el major consumidor d'aigua de rec del món. Per contribuir a la reducció d'aquest mal costum, s'acaba de crear a Espanya el primer supermercat online de productes amb data de consum preferent pròxima. Es tracta de I'm Perfect Food. En parlem amb més detall amb una de les seves fundadores, la Desiree Taboada. Desiree, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bien. Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, tenemos que dejar claro que se trata, como hemos dicho, de un supermercado de productos con fecha de consumo preferente próxima, en ningún caso caducados.
Efectivamente. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente, tal cual indicas, nosotros lo que ofrecemos en nuestra página y en nuestra aplicación son productos que están próximos a su fecha preferente de consumo y productos que tienen algún tipo de imperfección de empaque, es decir, que están tal vez abollados por fuera, ¿no? El packaging no está tal vez como lo encontramos en un supermercado regular, pero que por dentro el producto está en perfecto estado para ser consumido.
¿Cómo llegan a vosotros ese tipo de productos que los otros, por ejemplo, pues desechan en muchos casos?
Lo que hacemos básicamente, nosotros lo que hemos encontrado es una oportunidad de rescatar todos estos alimentos que en otras circunstancias probablemente se irían a la basura, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos básicamente es coordinar y negociar con diferentes empresas de la industria para poder recuperar estos productos y poderlos ofrecer a nuestros clientes con precios, digamos, con un descuento interesante que puedan favorecerles y animarlos a comprar. Y de paso nos ayudan a reducir el desperdicio alimentario.
¿De dónde surgió la idea? ¿En qué momento pensasteis tenemos que darle la vuelta a esa situación?
A ver, yo he trabajado durante 10 años en una empresa de trade marketing y de hecho justamente mi experiencia de trabajar directamente con empresas de la industria de distribución me hicieron detectar un problema súper grave y que muchísimas veces, lamentablemente, no son ni causados ni originados, ni con la intención de que sea de esta manera por la misma industria, sino más bien no hay muchas vías de solución, ¿no? Hay un entrampamiento, digamos, entre la parte de la distribución y de la industria. Y lamentablemente, al no haber muchas opciones de salida, pues tienen que tomar otro tipo de acciones. Hay instituciones como los bancos de alimentos y algunas organizaciones que efectivamente pueden recuperar estos productos y van hacia donación, lo cual es fabuloso, pero en algunos momentos ya no el tiempo no les da, el tiempo no es viable para las empresas de la industria poderlo conseguir. Y es allí donde creemos que podemos entrar nosotros.
¿Y lo hacéis apostando de serie por este tipo de supermercado online y no un supermercado convencional? ¿Por qué? ¿Qué os ofrece esta opción?
Sobre todo crecimiento, la oportunidad de poder llegar a muchísima más gente y en muchos más lugares. Nosotros, si bien es cierto, estamos arrancando en Barcelona, nuestra intención es poder escalar esta iniciativa a diferentes ciudades y a diferentes países. Creemos de que si trabajamos en conjunto todos los stakeholders, la industria, supermercados, nosotros, consumidores, organizaciones, podemos realizar en conjunto un trabajo que nos pueda dar la oportunidad de ayudar a reducir, no acabar con el problema, porque acabar con el problema requiere de mucho esfuerzo y seguramente nos tomará mucho más tiempo también, pero por lo menos entre todos podemos encontrar soluciones para reducir el desperdicio de alimentos.
Al final, entonces, a reducir ese desperdicio de tantos millones, de tantas toneladas de alimentos, es un tema de conciencia, de concienciar a la sociedad.
Por supuesto, por eso, como te comentábamos, nosotros nuestra misión es poder ayudar a disminuir el desperdicio alimentario. Nuestra página web, nuestro e-commerce, es una de las vías en las que queremos contribuir, pero en realidad nos gustaría mucho poder informar, educar, ayudar a trasladar información que no la realizamos nosotros, porque nosotros no somos los especialistas en cómo deshacernos del desperdicio, cómo reducirlo. Para eso están organizaciones extraordinarias como FAO, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es trasladar toda esta información, que la podemos encontrar todos, y trasladarla a la gente para que tome conciencia de que haciendo pequeños cambios de hábito podemos ayudar a disminuir. Y claro, una opción es comprarnos a nosotros, pero también inclusive cuando vamos al supermercado a hacer nuestra compra regular, pues no dejar de lado este producto que tal vez tiene en la caja hollada y que luego al final nadie se los lleva. Cógelo, porque al final este producto se encuentra en un estado perfecto.
A veces somos un poco superficiales a lo mejor, ¿no?
Efectivamente. Este tema de la estética va por todos lados. Creo que es un poco cambiar la mentalidad, ¿no? Es educarnos, es acostumbrarnos. Nos ha tomado mucho tiempo y el tema del reciclaje va avanzando bastante bien. Igual hay muchísimo por hacer. Pues de la misma forma, si es que empezamos de a pocos, creo que podemos hacer un cambio importante. Igual, y siempre lo recomendamos, si van a comprar a un restaurante y saben que no comen porciones muy grandes, díganselo a su camarero para que les traigan una porción pequeña. O si la porción es muy grande, pues no la dejen, pidan un tupper y llévenlo a casa, que seguramente lo pueden comer ese día por la noche o el día siguiente en casa.
Volviendo de serie a vuestro proyecto, a Imperfect Food, es el único supermercado de ese tipo en España, no hay otro. Pero ¿en otros países es una práctica habitual?
Mira, nosotros hemos encontrado iniciativas extraordinarias que hay con mercados, con supermercados físicos. En Dinamarca hay un supermercado físico, en Australia hemos encontrado otro. No encontramos ninguno online hasta el momento, pero si así lo hubiese, estaría súper bien. En realidad, somos todas las organizaciones y todas las empresas que estamos incentivados y que queremos hacer un cambio sobre el tema del desperdicio. En realidad, tenemos que vernos cómo darnos la mano y cómo ayudarnos entre todos para poder combatir este problema.
Al principio hablábamos del poco margen de caducidad que tienen esos productos. Eso implica que tenéis que trabajar con mayor celeridad a la hora de distribuirlos.
Efectivamente. Eso es, por un lado, actualmente las fechas preferentes de consumo que nosotros manejamos están alrededor, en algunos casos, de 2 semanas, 3 semanas. Dependiendo del tipo de producto, se pueden, digamos, consumir bastante más rápido. Ahora, también es cierto, y esto nuevamente no lo decimos nosotros, sino muchos de los productos, después de su fecha de consumo preferente, pueden ser consumidos. Pero esto, sin embargo, no es algo que nosotros promovemos. Nosotros no promovemos que la gente consuma fuera de fecha, y lo queremos dejar claro. Lo que promovemos es que estén atentos a las fechas y que hagan compras conscientes. Uh-huh. Si tú tienes algo en casa y sabes que caduca, o que, perdón, que su fecha de consumo preferente es mañana, pues trata de consumirlo hoy e intégralo a tu menú del día.
Buscar formas.
Exactamente.
Deciré qué tipo de productos, para que nos hagamos una idea. ¿Hay de todo en I'm Perfect Food?
No, nosotros no vamos nunca a sustituir un supermercado regular. Y en realidad lo mejor que podría ocurrir es que tuviésemos que cerrar el super online mañana porque se acabó el desperdicio alimentario. Mientras tanto, nosotros ofrecemos los productos que nos proveen algunas empresas de la industria, y básicamente en este momento en dos tipos de estados de productos. Uno con imperfección de empaque, ¿no?, que es lo que hablábamos del packaging, y el otro tipo de productos son los de fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad está más enfocada en todo lo que son los productos frescos, y en este momento nosotros no comercializamos este tipo de productos. Y el otro tipo de productos, que es el ugly food, como se le conoce a veces a las verduras y a las frutas que no son tan bonitas por fuera, pero que son súper sabrosas por dentro, tampoco las estamos comercializando por el momento, pero esperamos poderlo hacer.
De momento, acabas de empezar, como os decías, distribuís por el momento en Barcelona.
Sí, estamos muy pequeñitos, realmente estamos empezando recién. Contamos con el apoyo de Apuntz, que es una empresa social también, se encarga de la parte logística. Ellos están haciendo, bueno, nuestros pedidos se pueden recoger en sus oficinas en L'Eixample, o también se pueden distribuir básicamente en L'Eixample y en L'Escorp, y bueno, esperamos próximamente poder extendernos a todo Barcelona y en lo sucesivo a otras partes de España.
Si alguien de esa zona de momento nos escucha, o si alguien espera que os hagáis mayores, ¿dónde os podemos encontrar?
En www.iamperfectfood.com. También pueden descargarse la aplicación en Google Play, y esperamos la próxima listos ya en el Apple Store.
Fantástico. Pues, Desiree Taboada, muchísimas gracias por esa iniciativa. Recordamos, fundador de I'm Perfect Food, el primer supermercado online que lo que hace es, pues, básicamente intentar reducir el desperdicio alimentario con esos productos que tienen, pues, fecha de consumo preferente muy próxima. Mucha suerte, Desiree.
Muchísimas gracias.
A ti por tu tiempo. Que vaya muy bien.
Corazón. estarás.